Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Nils, així es diu la borrasca culpable de tot el desgavell d'aquest dijous pel vent, que ha deixat 61 persones ateses, de les quals 23 han estat traslladades a diferents centres hospitalaris i 5 han requerit ingrés. Dues, les més greus, es troben a l'Hospital de Bellvitge, altres dos han estat lleu a l'Hospital de Sant Boi i un altre dels ferits està ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Però aquesta borrasca també ha portat molts problemes a la mobilitat, tant per tren com per carretera, així com també per aire, perquè durant bona part del matí no ha pogut operar amb normalitat l'aeroport del Prat. I també els nens i els estudiants s'han quedat sense classe i sense activitats extraescolars o esportives. S'han superat els 100 km per hora a molts punts de Catalunya. La part més positiva és que la situació ja tendirà a millorar aquesta tarda. Anirà a menys. Molt bona tarda, sóc Yolanda Canales, ens posem ja en situació. Anem primer de tot al carrer per veure com s'està vivint de primera mà tota aquesta ventada. La Mar Puerto, que ha estat al llarg del matí voltant per Barcelona, ens dibuixa com està la ciutat hores d'ara, perquè, Mar, encara es pot veure els efectes d'aquest fort vent.
Doncs, Yolanda, aquí les voreres estan plenes de branques, de plàstics, de fulles, d'arbres, d'escombraries, i fins i tot ha descarrilat una porta corredissa d'un sostre de la Sagrada Família i els bombers han tallat el carrer Mallorca amb Marina. El vent ha superat els 100 km per hora a diferents punts de Catalunya i 61 persones han requerit assistència sanitària i 23 han estat traslladades a diferents centres sanitaris. Hi ha un ferit greu per la caiguda d'un arbre a Sant Boi de Llobregat, que és un voluntari de Protecció Civil, i un ferit a Vilassar de Mar per la caiguda d'un mur. El Leonardo és cambrer i ens explica les dificultats que ha tingut avui per obrir el seu negoci.
Bastantes problemes, inconvenientes con el todo, no se puede sacar de plaza, vamos a tener abierto solo aquí adentro.
L'activitat sanitària també es troba restringida, tot i que es garanteix tota l'activitat urgent, i també hi ha afectacions a Rodalies. S'ha tallat la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per la presència de plàstic a la catenària, i també hi ha afectacions a l'aeroport del Prat, amb vols cancel·lats i altres derivats, i també diverses carreteres afectades com l'AP7 amb carril tallat.
Ara ho apuntava a la Mar. Anem a repassar l'estat de la qüestió amb més detall. Per això tenim el Sergi Tor. Què tal? Molt bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Yolanda.
Com està la mobilitat a hores d'ara? Tot i que la Mar ja ens sí. apuntava algunes qüestions.
Ha estat complicadíssima. Ja es deia des d'ahir que avui era un dia doncs, molt complicat i la realitat ho ha demostrat a causa de les ratxes de vent. No? Comencem per la xarxa viària. Hi ha afectacions a carreteres com l'AP7 o la B20 a Barcelona, així com l'AP7 a Girona, l'AP2 a Tarragona. Interromput hores d'ara el trànsit a la C31 a l'alçada de Viladecans, el Prat, a causa d'un rètol. S'ha suspès la circulació de camions per l'AP7 a la Jonquera, es desvien per Llers i s'habiliten espais per aparcar. Recordem les xifres, ha baixat un 37% el trànsit d'entrada a l'àrea metropolitana i un 30% les sortides. Què volen dir aquestes xifres amb el global? Doncs que ha representat 90.000 vehicles menys. Ara anem als trens. A banda de l'alta velocitat, aquí ha hagut doncs, al llarg d'aquest matí un tall, ara s'ha pogut restablir. S'ha produït també moltes incidències a Rodalies a causa de la caiguda d'arbres. Tancament de les estacions a Malgrat de Mar, Premià de Mar i Barberà. Alteració a la R11, R1, R2 Sud o R4. A més, doncs, també s'ha hagut d'interrompre la R11 entre Girona i Massana-Massanet per la caiguda d'un arbre a Caldes de Malavella. I l'altre punt que ha provocat molts problemes ha estat l'aeroport de El Prat. Ara funciona amb dos pistes, però s'ha hagut de cancel·lar més de 100 vols des de primera hora d'aquest matí en milers d'afectats.
Parlàvem de mobilitat, ens centrem en l'aeroport del Prat, que ha viscut un matí veritablement molt complicat. Ara la situació ja està més normalitzada perquè el vent bufa, per dir-ho d'alguna manera, dins els marges de seguretat. Però per parlar de tota aquesta qüestió de quin són la normativa que marca quan s'ha de suspendre o no un vol, com es vola també en situacions de vent, parlem ara mateix amb el Francisco Cruz, del Departament Tècnic del Sindicat CEPLA. Què tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ya hemos vivido una situación complicada, especialmente a primera hora de la mañana en el aeropuerto del Prat. Se han tenido que cancelar vuelos. ¿Qué condiciones de viento obligan realmente a cancelar un vuelo?
Pues mira, la razón que, bueno, lo tienen que determinar las autoridades aeroportuarias, pero cuando tienes bastante viento cruzado, actualmente el viento cruzado ahora en Barcelona era de 280 grados, 29 nudos, rachas de 39 nudos, tenemos que tener claro que los aviones despegan y aterrizan en contra del viento. Entonces, cuando tienes una componente de viento cruzado, los aviones pues tienen una limitación de viento cruzado. ¿De acuerdo? Es decir, cuando te sopla de costado. Esa limitación de viento cruzado, por ejemplo, para un A320, un Airbus 320, que es el avión más común que hay en Barcelona, por ejemplo, para Vueling, sí. EasyJet y otras compañías, pues tiene una limitación de viento cruzado de pista cruzada de 38 nudos. Y un A330, los más grandes, los wide body, pues por ejemplo tiene 45 nudos. ¿Qué es lo que ha pasado lo más seguro en Barcelona? Pues que debido al viento, una de las antenas de ayudas a la navegación del ILS, que nos proporciona senda y track para aterrizar, pues se ha derivado y varios objetos han quedado en la pista 2-4 derecha. De acuerdo, Barcelona tiene dos pistas para aterrizar. Operando con dos pistas, la 2-4 izquierda para despegar y la 2-4 derecha para aterrizar. Entonces, uh-huh. debido a la inoperatividad de la 2-4 derecha, debido a objetos en pista, pues solo se ha producido, solo había una pista para aterrizar, con lo cual que ha habido demoras y ha habido pues desvíos debido a esta fuerte componente de viento cruzado.
Bueno, lo cierto es que no son imágenes habituales en el aeropuerto del Prat. Sí que hemos visto imágenes de otros aeropuertos en España, el de Bilbao, sin ir más lejos. Y sobre todo los aterrizajes, que es más espectacular, ¿no? Pero, sí. ¿Qué es lo más peligroso con fuerte viento?
No, lo más peligroso no es peligroso. Vamos a ver, lo que pasa es que nos exige a los pilotos pues determinada pericia y sobre todo planificar una buena planificación en lo que es el briefing de aproximación. Entonces, ajá. determinamos la componente máxima de viento cruzado del avión y normalmente casi todos los operadores, casi todas las compañías, pues tenemos una puerta que tenemos que estar estabilizados, es decir, tenemos que estar establecidos en la derrota a una altitud determinada con nuestra velocidad indicada, nuestra senda de planeo corregida y tal, y tenemos que estar establecidos. Si vemos que esa intensidad del viento cruzado supera a los límites del avión o vemos que el avión no está estabilizado, ¿de acuerdo? Pues procedemos al aeropuerto alternativo o intentamos otra aproximación, depende de lo que se haya acordado en el briefing de aproximación. Pero lo fundamental es las limitaciones de viento cruzado que tiene el avión. Ya os digo que, mira, para un 320, os tengo aquí los datos, la componente máxima de viento cruzado con pista seca son 38 nudos y para un Airbus 330, que es ya un avión grande, que son los que cruzan el océano Atlántico, pues son 45 nudos. Entonces, en función de esa intensidad del viento, de los reportes de otros pilotos, si hay turbulencia o cizalladura, pues intentamos la aproximación o no. Y luego, sobre todo, fundamental, que la pista esté en óptimas condiciones, que no haya lo que se llaman FOTs, que son las siglas en inglés es Foreign Object Damage, es decir, que no haya, por ejemplo, piezas en la pista que la pueden absorber los motores y dañarlos. Esa es la razón fundamental por lo que estimo, solo tendrán que determinar las autoridades aeroportuarias porque esa inutilizado una pista.
Usted lo explica muy tranquilo, pero claro, viendo esas imágenes así a veces de que el avión... Claro.
No, mira, más que nada para quitar el miedo a la gente y que lo vean, es interesante ver, mira, yo acabo de venir hoy de Montevideo, ¿no? Y hemos aterrizado en Madrid, que también había viento cruzado. Entonces, una de las cosas que más sorprende a la gente que ve sobre todo a través del avión es que parece que van como torcidos y no, es que vamos corrigiendo deriva. Entonces, en el momento que vamos a aterrizar, pues es una maniobra que la que estamos acostumbrados, ya depende del modelo de tipo de avión, si es un turbohélice o un avión de ala alta, pero vamos, un reactor convencional es meter un poquito de pie con el timón de dirección, inclinar un poquito el plano y llevar más que nada pues enganchados los motores, llevar una velocidad de aproximación un poquito incrementada para compensar este viento cruzado. Y luego, sobre todo, determinar bien en el briefing la distancia de aterrizaje disponible, etcétera. Pero vamos, planificando bien con un briefing de aproximación y siguiendo lo que los pilotos llamamos en inglés los standard operating procedures que tiene cada modelo de avión y que tiene cada operador, pues no hay ningún problema. Lo que pasa es que de cara al público, cuando lo vemos en
imágenes,
por ejemplo, en imágenes, pues resulta un poquito espectacular, pero vamos, en el argot aeronáutico es en estas situaciones cuando los pilotos, bueno, pues demostramos un poquito nuestra pericia y nuestro, lo que se llama en inglés, el airmanship, que es el conocimiento, buen juicio y experiencia.
Bueno, pues qué mejor que acabar la entrevista con este mensaje así de tranquilidad, sobre todo para aquellas personas que hoy tengan que coger un vuelo en el aeropuerto del Prat y que puedan tener cierto temor. Pues muchísimas gracias a Francisco Cruz del Departamento Técnico del Sindicato SEPLA. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias a vosotros.
Doncs tot això és el que ha passat fins ara. Ens projectem per les pròximes hores. I què és el que hem d'esperar? Doncs ens ho explica el Sergi Tor.
Bé, abans de tot, les mesures. A hores d'ara, encara Catalunya es manté amb l'avís vermell. Ara bé, a hores d'ara hi ha una reunió del comitè d'emergència i s'espera que a les pròximes hores s'hi puguin ja flexibilitzar. Inicialment, demà es recupera la normalitat. És a dir, demà tornaran les escoles, tot i que hi ha moltes escoles de lliure disposició, que enganxaran, en aquest cas, els seus escolars un dia més festiu. Però demà recuperen les universitats i demà també es recupera l'activitat esportiva. Com veiem, aquestes són les previsions. Per què hi ha aquestes previsions? Doncs perquè inicialment ha passat el pitjor, tot i que el cap de setmana no es presenta bo. Recordem el que ens ha dit Ramon Pascual, delegat territorial d'Aimet a Herrera, en COPE Catalunya.
Per la tarda ja no bufarà tant com ho ha fet pel matí. Demà tindrem una relativa tregua, però compte, hi haurà comarques, sobretot del sud de Catalunya i punts del Pirineu, on seguirà bufant el vent fort. Dissabte tornarem a tenir un episodi de vent fort a moltes comarques de Catalunya, especialment a Pirineu, i després ja a partir de diumenge, una vegada se'n vagi, no només la borrasca Nils, que és ara avui, sinó la borrasca Oriana, que és la següent, quan se'n vagi Oriana entrarem en un període més estable, que esperem que tranquil·litzi una mica l'ambient.
Per tant, aquesta és la previsió del temps de quedar en els pròxims dies. A la tarda ja ha d'anar millor, per tant, se poden flexibilitzar les mesures i, inicialment, demà serà un dia normal.
I encara un altre aspecte, Sergi, que no menor, les assegurances, això especialment de cara als propers dies que s'han d'avaluar danys. Com queda tota aquesta situació? Què cobreix, què no cobreix, quan, qui paga, com?
Clar, a més, per exemple, un vehicle que estava anant pel litoral de Barcelona i ha caigut, doncs, una palmera i el vehicle ha quedat destrossat. Hi ha molts cotxes que estan destrossats hores d'ara per les caigudes d'arbres, a banda d'altra propietat privada. Això qui ho pagarà? Doncs també a Herrera, en COPE Catalunya, hem parlat amb Josep Maria Galilea, expert en assegurances, i ens ha donat la xifra clau, que és la velocitat de 120 km hora. Per què aquesta xifra és clau? Ens ho ha explicat.
L'assegurança, en aquest cas, té una doble, diguem-ne, una doble cobertura. Per un cantó, el que siguin els danys propis, el que t'ha passat a tu, llavors això té un tractament. Si el vent és superior, en aquest cas, a 120 km per hora, ho paga el Consorci de Compensació, el cèlebre consorci que paga inundacions, terratrèmols, etc. Si és inferior, ho han de pagar les companyies privades. O la companyia privada o el consorci, pel que són danys propis.
Per tant, aquesta és la clau, no? 120 km per hora, a causa dels danys que tinguem a nivell privat. Si paga el consorci, no ens han de preocupar. Si paga l'assegurança privada, és evident que després podem tenir primes superiors de cara a la nostra renovació.
Doncs el Sergi Torca ja resolt alguns dubtes. Són les 2:33 i el que fem ara és repassar la informació de serveis. I pel que fa al temps, us ho anem repetint, el més destacat és el vent, que encara bufa amb intensitat moderada i forta de manera extensa a Catalunya, però amb més intensitat i amb més força a punts del litoral i prelitoral central de la Catalunya central, al nord de l'Alt Empordà i a les cotes altes del Pirineu. Ara bé, en unes hores, a partir de mitja tarda, afluixarà notablement arreu, si bé localment encara podem tenir algunes ratxes fortes. De cara a demà, la situació serà més tranquil·la, però tornen les pluges, i dissabte també tornarà el vent, encara que més localitzat als dos extrems de Catalunya. La temperatura, això sí, avui és més baixa, però déu-n'hi-do, l'ambient continua sent molt suau. Tenim 18 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 15 a Lleida, 21 a Girona i 10 graus a Andorra a la Vella. I també és important ara repassar l'estat del trànsit per veure les afectacions que poden haver a la xarxa viària catalana arran de la ventada. Eduard Sánchez, molt bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments encara tenim diverses vies afectades per aquest fort vent. De moment, recordar que es manté el tall pels vehicles pesants, pels camions, a l'autopista AP7, a l'altura de la Jonquera, en els dos sentits de la marxa. Es desvia el trànsit per la sortida 1 en sentit sud i per la sortida de Llers en sentit nord. En aquest punt sí que hi ha moltes aturades de 8-9 quilòmetres fins a arribar a aquest punt de desviament per camions al Tonallers, com dèiem, i en sentit de França. A més, també a la Nacional 2, en aquest cas, hi ha hagut un accident a l'altura de Vilabertran i s'està donant pas alternatiu. Hi ha aturades en els dos sentits de la marxa. Seguint amb les vies encara afectades per caigudes d'arbre o per caigudes d'objectes o obstacles a la via, recordar que tenim dues vies locals tallades, la C1413B a Sant Quirze de Safaja i la GB-5263 a Ribes de Freser. I a més, es dona pas alternatiu encara també per caiguda d'arbres a la Nacional 2, a Sant Andreu de Llavaneres, i a la Nacional 260, a Ribes de Freser i també a Toses. Per últim, ara tenim un carril tallat també per una caiguda d'arbre a la B30, lateral de l'autopista P7, a l'altura de Cerdanyola i en sentit sud. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Des del govern demanant molta prudència perquè la ventada encara durarà unes hores més, si bé tendirà a anar a la baixa, però vaja, que no ens podem confiar. Aquest és el missatge de l'executiu, i ja que parlem d'aquesta qüestió, de missatges, sabeu que els missatges d'alerta s'han multiplicat per 5 després de la Dana de València? Sense cap mena de dubte, aquest fenomen va marcar un abans i un després, també a Catalunya, en l'alerta als ciutadans, que lidera i de llarg el rànquing pel que fa a alertes emeses des de llavors. Més d'un centenar s'han emès. 103 fins fa una setmana, i sense tenir en compte la d'avui pel fort vent. Després de Catalunya ja venen la Comunitat Valenciana, per exemple, que ha emès 26 alertes, Castella i Lleó 24 o 22, Castella-La Manxa. Què ha passat? Es donen massa alertes? S'està abusant fins i tot? Doncs bé, hem parlat amb Protecció Civil perquè ens expliqui exactament com es gestiona una alerta. A més, aquest és l'organisme que s'encarrega d'enviar les alertes massives a la població a través del sistema S-Alert. Us resultarà familiar aquest so? Però aquesta no és una decisió automàtica ni presa a la lleugera, segons ens explica la Imma Soler, que és subdirectora de Protecció Civil. Hi ha dues formes d'actuar: amb antelació, si hi ha una previsió que apunti a afectacions importants, i llavors l'alerta pot arribar amb hores o fins i tot amb un dia d'antelació, però en alguns casos la meteorologia no dona aquest marge. Hi ha fenòmens que evolucionen ràpidament i que obliguen a actuar quan l'impacte ja és al territori. I aquest escenari d'incertesa també alimenta l'ansietat. Imma Soler recorda que la meteorologia no és una ciència exacta i que hi ha situacions especialment complexes de predir, tant pel que fa a la localització com a la intensitat.
Treballem amb uns models i amb uns paràmetres que ens donen unes possibilitats, però no ens donen una seguretat, una certesa. I a més, estem treballant en situacions que a vegades que són situacions meteorològiques, que la mateixa situació té un component d'incertesa, si em permeteu.
I davant aquesta incertesa, què fa Protecció Civil? Doncs opta per un criteri clarament garantista. En cas de dubte, prioritzar l'avís per sobre del silenci.
Aquestes decisions, si em permets, poden ser més garantistes o menys garantistes. Nosaltres, dintre que estem treballant en un àmbit que és força garantista, vull dir que esperem dades que ens deixin veure que el fenomen aquest que podem presumir que tindrà lloc es pot produir, vull dir que ens posem en aquesta franja que jo et deia alta, però que en cas de dubte ens estimem més avisar la població que no pas no avisar-la.
Bé, això és el que diu Protecció Civil. Però com reben els ciutadans tota aquesta llau d'alertes? El professor Manuel Armallones, que és catedràtic d'Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, diu que no és bo abusar de les alertes. Entén que les administracions es vulguin curar en salut, però pot acabar passant, diu, que s'emeti una alerta per un fenomen que després no resulta tan intens. I això pot portar a un altre perill: que els ciutadans s'acabin acostumant a rebre alertes i no en facin cas.
No és només l'alerta, sinó que a reiterar, i en aquest sentit els missatges, els medis de comunicació, els mitjans de comunicació teniu una tasca meravellosa i la feu molt bé, que és alertar la població a més dels avisos oficials. Però sí, si no s'utilitzen bé els avisos, doncs jo he parlat amb persones de Protecció Civil i ja t'ho diuen. Hem de tenir molta cura perquè si no la gent ho sentirà com sent qualsevol altre tipus d'alarma, quan en realitat potser aquesta és la que posa...
És la bona,
Tenim sempre com a referència a la Dana de València en tots els àmbits i també des del punt de vista polític o de la imatge dels polítics. Per parlar de tota aquesta qüestió tenim Albert Balada, que és politòleg. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com dèiem, tenim com a referència, no, el que va succeir a València amb la Dana. Els polítics han après a comunicar millor les emergències o només a gestionar millor la imatge política de les emergències?
Bé, aquí hi ha dos punts diferencials. L'emergència és una qüestió absolutament tècnica, no política en principi, no? El que passa que afecta a un dret fonamental que és la vida. Per tant, diguem, una emergència mal resolta pot afectar vides humanes, el tenim el cas de la Dana, no? Que ho has posat molt clar. Llavors, és un punt d'inflexió en el que es donen, ara no analitzarem la Dana, però en el que es donen aspectes, doncs, diria que grotescos en el món de la percepció política. Jo crec que n'han après, hi ha hagut riades a Andalusia importants fa uns dies només, la seva gestió ha estat diferent, ara no mirem el color polític, mirem la gestió, com ha estat feta la gestió de la emergència i la gestió de la comunicació, de com se comunica la població. Avui estem a Catalunya. Hi ha un vent que jo, ara permetem una opinió personal, entenc bastant normalet. I estem a febrer, gairebé mitjans de febrer, mitjans de març, sempre fa vent amb aquestes dates, però bé, entenem un normalet. Fan precaució. Per què? Perquè 70 km per hora, com s'havia previst, doncs perillen les vides humanes. Per què? Doncs perquè poden caure talades, et pot caure un arbre, et poden... mil i un factors. Per tant, què et fa el polític? Doncs el polític maximitza la clau de l'emergència, encara que aquesta no sigui tal, no fos cas. Quin és el problema que tenen els polítics amb aquesta maximització? Doncs, home, que se'ls digui, potser no calia. Bé, però tornem al dret a la vida. Si tu has de protegir la vida, en aquest cas com a polític, si hagués sigut menor protecció de la vida, també et queixaries. Per tant, val més que ens deixem per excés que no per decés.
Per defecte. Llavors, quin error de comunicació seria imperdonable avui per un govern? Posem, per al govern de la Generalitat.
Jo crec que el d'avui ha estat exagerat, des d'un punt de vista... ara no parlo com a politòleg, sinó com a persona, no? Rebre a les 8 o les 9 aquest avís i tal, jo el trobo exagerat per lo que és, no? Però, clar, estàs pensant en clau de... Això no hi havia estat mai. De fet, no s'havia produït mai. És a dir, recordem 2020, el tema de la pandèmia, tot era per decret, actitud policial, no? Aquí no hi ha actitud policial ni una acció sancionadora, no? Hi ha només una acció d'avís, no? Per tant, és exagerat, però malgrat sigui exagerat, s'està dintre d'un nivell tècnic, perquè ahir va haver una comunicació d'emergències. La comunicació no la feia el govern. No venia ni senyalitzada de la Generalitat. És una comunicació d'emergències que t'està dient demà o a partir d'aquesta nit, crec que deia des de les 0 hores fins a tal de demà es produirà això, recomana. Per tant, la comunicació, des d'un punt de vista politològic, jo crec que està perfecta, de l'emergència.
I fins i tot donar la cara, si em permet, aviat, perquè no sé si se'n recorden també els nostres oients que fa uns anys una gran nevada va agafar Artur Mas en un acte a una discoteca. Això avui dia, clar, tal com estan les coses, no sé fins a quin punt seria perdonable.
Bueno, allò va ser una mica còmic. També és veritat, si ho mirem en perspectiva, els avenços tecnològics que hi ha. Tothom tenim al nostre mòbil l'aplicació del temps. I sabem, amb molt poques vies, què passarà d'aquí una hora, si nevarà, si plourà, si tindrem avisos. Fa no sé quan va ser això, però jo crec que estem parlant de fa 20 anys, com a poc. Encara que ens sembli que fa 4 dies, no? Per tant, aquesta circumstància, que a més de ser anecdòtica, doncs, home, tocava estar en un centre d'operacions, la veritat, avui no passaria. Avui això no es passaria perquè qualsevol ciutadà té aquest aplicatiu al mòbil, de la marca que sigui, que li està dient coses. Amb una administració encara més, és a dir, tens el teu servei d'emergències que t'està avisant. Per tant, les previsions a 24 hores haurien evitat que un president de la Generalitat estigués un lloc on hi podia estar, evidentment, no? Però no li tocaria estar en el cas d'una emergència.
Efectivament, això demostra com han canviat molt les coses, també des del punt de vista polític en la gestió i en la comunicació de les emergències. Doncs moltíssimes gràcies a Albert Balada, politòleg, per atendre els micròfons de COPE. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Doncs una petita pausa per la publicitat i a la tornada us parlem també d'un tema que ocupa i preocupa, la multireincidència.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si aún no la has escuchado...
Prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo para la salud, salvo que no estamos protegidos.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
Tiri, tiri, tiri.
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo en Sephora descubre la belleza de estar juntos. Encuentra los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta menos 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas, Sephora.es, y descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora. Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué variedad. Llevo salmón ahumado del Corte Inglés Selection, que está con la segunda unidad al 50%. Y también productos para el pelo, porque Fructis, Solia y Skin Active de Garnier también tienen la segunda unidad al 50%. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El caos que s'està visquent avui és un tema que ocupa i preocupa, com no, com també ho és la seguretat. En aquest sentit, el Congrés dels Diputats ha aprovat avui la llei de reforma del Codi Penal, que busca augmentar el càstig a la multireincidència. Ho ha fet amb el suport del PSOE, el PP, Vox i Junts, partit que va impulsar la iniciativa. Ara, però, la norma continuarà la seva tramitació al Senat, on es rebutjaran les esmenes de Vox, deixant el text aprovat definitivament. El nucli de la reforma afecta els delictes de furt. S'estableix, per exemple, que si una persona ha estat condemnada almenys 3 vegades per delicte de la mateixa naturalesa i com a mínim un d'ells és delicte lleu, el furt de menys de 400 euros podrà comportar una pena de presó d'1 a 3 anys i deixarà de sancionar-se només amb una multa. Però també s'introdueixen nous supòsits agreujats. Entre aquests es crea un agreujant específic per al furt de telèfons mòbils i altres dispositius electrònics susceptibles de contenir dades personals. Una mesura, aquesta llei contra la multireincidència, o millor dit, la reforma del Codi Penal per tal d'augmentar el càstig a la multireincidència, molt esperada pels alcaldes de l'arc metropolità, també de l'àrea metropolitana o de Barcelona, no? Però aquests alcaldes fa mesos que denuncien la impunitat dels petits furts. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, explicava en declaracions a COPE la frustració que es viu a aquests municipis.
entren per una porta i surten per una altra, no? Uh-huh. I per tant el que volem és, des del món local, també dels alcaldes i alcaldesses, doncs, com et deia, volem ser útils i donar resposta a aquestes situacions, doncs el que necessitem és un canvi de llei perquè això no passi, no?
Ara ho explicàvem, amb aquesta reforma els furts de menys de 400 euros podran comportar també penes de presó si hi ha reincidència i permetrà, que això també és important i afecta els consistoris, doncs que s'impliquin directament en les causes judicials.
Aquesta és molt important, que se sumen els delictes, és a dir, abans tu feies un atracament en un comerç, després en un altre i en un altre, i cada un diguem, anava al jutjat de forma separada. Ara el que podrem fer és acumular-ho i, per tant, quan siguin multireincidents, com diu la paraula, doncs que evidentment s'assumin i, per tant, això fa que es puguin augmentar també aquestes penes.
Sabadell, Terrassa, Rubí, Vilafranca són municipis que formen part de l'arc metropolità, però el cert és que la multireincidència no només preocupa, com dèiem, els alcaldes de l'arc metropolità, sinó també de l'àrea metropolitana de Barcelona i també de Barcelona. És una qüestió que afecta de ple a tot Catalunya. I a aquest fenomen li posem xifres. Ricard Álvarez.
Doncs posem-hi dades, Iolanda. Bona tarda, sí, i també context, si vols, perquè el que passa al carrer acaba d'arribar, com bé explicava finalment, el Codi Penal. Mira, la multireincidència a Catalunya té una xifra clara, 3.969 persones que són delinqüents habituals i en actiu. Però el més impactant és la seva capacitat d'actuar. Mira, a Barcelona l'any passat només 12 persones van sumar 475 detencions, que a mi que m'agraden les xifres, he agafat la calculadora, i si divideixes et surt que estan unes 40 detencions cada persona a l'any. Només hi ha 52 setmanes en un any. Per tant, si a més fan vacances, pràcticament podem dir que delinqueixen un cop per setmana. I estem parlant d'individus que entren i surten de comissaria constantment, com bé escoltàvem. Aquesta setmana, però, el taulell ha canviat al Congrés. S'ha aprovat la reforma penal impulsada per Junts amb una aliança poc habitual que inclou el PSOE i el Partit Popular. A partir d'ara, com bé explicaves també, els furts de menys de 400 euros podran comportar fins a 3 anys de presó si hi ha 3 condemnes prèvies. Ja no sortirà gratis el petit robatori constant. Però alerta, perquè les dades ens diuen que per tancar aquest cercle calen mans. Esquerra s'ha abstingut a la llei a canvi d'una dada vital. 189 jutges per a Catalunya en els propers 2 anys. Per què? Doncs perquè, com diuen els alcaldes de l'art metropolità i les alcaldesses, de poc serveix detenir si els jutjats estan col·lapsats. I un últim matís, que és el que més preocupa ara mateix a la policia. Mentre els furs i robatoris baixen un 10% aquest 2025 gràcies a la pressió policial, els incidents amb armes blanques s'han disparat un 40%. Aquesta és la paradoxa. Tenim menys delictes clàssics de multireincidència, però són més violents. Veurem si aquesta reforma legal, que entrarà en vigor cap a la primavera, aproximadament, aconsegueix capgirar aquesta percepció d'inseguretat que encara pateixen un de cada 4 ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Moltes gràcies, Ricard. Unes dades que dibuixen clarament com està el panorama de la multireincidència a Catalunya i per què preocupa especialment a les zones de la província de Barcelona. D'altra banda, Catalunya, en això també és pionera, ha imposat per primera vegada una multa per racisme immobiliari. L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de la Generalitat, que depèn del Departament d'Igualtat i Feminisme, ha sancionat amb 10.001 euros una agència immobiliària de Mataró per haver discriminat un veí en l'accés a un pis de lloguer pel seu origen. La sanció, considerada una infracció greu, deriva d'una denúncia presentada pel Hamid, veí de la capital del Maresme i d'origen marroquí. Ens explica la història el Sergi Tor.
Sí, una excusa i una falsedat a Yolanda, i el problema més greu és que, segons l'immobiliària Promo Vivienda, és una pràctica habitual, gens excepcional. És més, va en augment. Si el 2020 es va detectar un 72% de les sospites, ara supera el 99% de confirmació quan es detecta un cas d'exclusió a vivenda per raça o nacionalitat de l'interessat. Elena Martínez, de Promo Vivienda, explica a COPE Catalunya i Andorra la pujada de casos detectats i com es pot demostrar. Sempre ha d'haver-hi 2 trucades simultànies de 2 nacionalitats diferents.
I en canvi, esto ahora ha aumentado un 99%, sí, sí, el aumento es... Poder detectar que está siendo víctima de discriminación es ya en sí algo difícil. Luego, para poder probar que esto está sucediendo así, pues en general, al final, porque hacemos unos testing, hay una persona en el testing que hacíamos nosotros, también había una persona española y una extranjera llamando con muy pocos minutos de diferencia al mismo anuncio, ¿no? Y ahí es donde podemos detectar que efectivamente está operando esto.
La multa de 10.000 euros, evidentment, és exemplaritzant. Un avís, perquè aquestes pràctiques d'exclusió no es tornen a produir.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Doncs són gairebé les 2:56. Això vol dir també que arriben els esports. Tenim aquí també el Joan Batllori. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Hem estat parlant del vent. Ahir ja ho comentàvem, que el Barça va decidir avançar el viatge per precaució. Van fer bé, perquè avui, per exemple, tenim a la Helena i al Manolo, que els ha tocat per aire i també per terra.
Sí, amb dificultats per arribar a Madrid, per fer la semifinal de la Copa del Rei d'aquesta nit. És veritat que també hi ha hagut afectacions per culpa del vent al món de l'esport a casa nostra. Efectivament, el Barça es va veure obligat a canviar el seu pla de viatge. Estava previst que viatgés avui a Madrid. Van fer ben fet d'avançar el viatge ahir. L'equip ja ha dormit a Madrid. Ha caigut un mur a la ciutat esportiva del Barça aquest matí. L'Espanyol ha traslladat el seu entrenament de la ciutat esportiva Dani Jarque a Cornellà i s'ha entrenat a cobert, i tenim els nens i les nenes. Ahir la Federació Catalana de Futbol també feia un comunicat. Avui no hi ha entrenaments ni hi ha activitat esportiva tampoc. Sí, ja jugarà a Madrid al Metropolitano aquesta semifinal anada de la Copa del Rei aquesta nit a partir de les 9. És un gran partit. Atlètic de Madrid-Barça, el Barça amb les baixes de Rafinha, Rashford, Pedri, Gavi i Christensen. L'Atlètic de Madrid té una baixa important també al mig del camp, la de Pablo Barrios. Ahir es va disputar la primera semifinal. La Real Societat es va imposar a l'Atlètic Club de Bilbao 0-1 a Sant Mamés. A l'Espanyol hi ha malestar, perquè l'Espanyol Oviedo ha estat programat també pel dilluns dia 3 de març a les 9 de la nit. Un altre partit en dilluns a casa per l'Espanyol, que està jugant aquesta temporada molts partits fora de cap de setmana, o en divendres o en dilluns. Al Girona estem pendents de si Fran Beltrán arriba o no per jugar contra el Barça partit de Lliga el dilluns que ve. En bàsquet tenim partit d'Eurolliga aquest vespre al Palau, Barça-París, el Barça quart, el París tercer per la cua. A l'Eurocup, el Manresa ja sap que s'enfrontarà al Turk Telecom als vuitens de final, a partit única encara. Està per decidir la data d'aquest partit, serà 10 o 11 de març. I als Jocs Olímpics d'hivern, tots pendents aquesta tarda de la Caral Castellet, que participa a la final de Halfpipe en busca de la que seria la seva segona medalla olímpica.
Moltes gràcies, Joan, ja ho sabeu. Tot plegat a partir de les 3:05 de la tarda. Ara mateix continua la informació de la resta d'Espanya i del món. A la tarda, amb Pilar García Muñiz. Que passeu una molt bona tarda.